Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
7 minuts i seran les 8 del vespre. Hem parlat en els últims minuts de futbolistes que potser vindran al Barça, de futbolistes que potser el deixaran, de futbolistes que no acaben d'estar del tot conformes amb el rol que hi tenen. I ara parlarem del primer futbolista que segur que jugarà al Barça, adéu, gràcies, la temporada vinent. Parlo de De Jong, el migcampista de l'Ajax, fins ara, i de la selecció dels Països Baixos, el qual hem vist en aquest cap de setmana defensant el seu país a la Nations League. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Ja l'hem vist molt aquesta temporada en partits de Champions de l'Ajax, ho dic pels que no el segueixin a la Lliga dels Països Baixos, i aquest cap de setmana, pels que ens avorríem, hem tingut oportunitat de veure-la a la final d'ahir de la Nations League. I d'entrada, deixa'm dir-te que fins i tot costa dir exactament de què juga De Jong.
Sí, sí, sí. Sí, perquè, tot i que en alguns casos el dibuix és similar al del Barça, l'estructura del mig camp amb De Jong, tant a l'Ajax com a Holanda...
Doble pivoteja.
Sí, exacte. Es fa vestit a mida, sobretot a l'Ajax, no? On té Xona i definitivament Van den Beek amb tota la llibertat que tenia, que no era l'Ajax inicial de la temporada, però sí que va convertir en el gran Ajax amb aquesta idea de gairebé el doble pivot. I a més, amb la idea del doble pivot et diria que De Jong és el més posicional. Xona, o en el seu cas ahir Wijnaldum, per exemple, jugadors que tenen molta més llibertat. I ara que parlàveu d'Artur i d'aquesta reivindicació com a arrel de la jugada, doncs o algú s'esforça en canviar el seu registre. Totalment. O si no, ens quedarem amb l'arrel, eh?
Totalment. Estava pensant, ahir veient el partit, que la tendència de De Jong és baixar a buscar la pilota al darrere i que si vol fer això Artur també... Seran un cromo repetit.
Sí, fins al punt que... així, clar... també és veritat que hauríem de saber com es construeix la davantera del Barça per saber què voldrà el migcamp, no?
Tu ho vols saber molt.
Clar,
perquè
crec que serà fonamental per veure com s'estructura la davantera, veure com s'estructura el migcamp. Però sí que si t'imagines així, com un gran titular sensacionalista, es fa difícil pensar en un migcamp de Jong, Busquets, Artur, perquè són futbolistes que necessiten jugar de cara, que necessiten ser arrels de l'acció, que si Artur gira, però amb espais, si De Jong gira, però amb espais, però no amb situacions de metres reduïts, en situacions d'entre línies, a tots tres els hi costa molt, girar, orientar-se, canviar de direcció. Són futbolistes que agraeixen veure el futbol de cara i que justament aquí és la clau que siguin futbolistes que els donin tanta continuïtat a la circulació, que vegin tant amplitud com profunditat. Aquests jugadors tenen aquestes qualitats justament perquè tenen aquestes necessitats futbolístiques, però és evident que en la idea del futbol del Barça, en la tradicional, els interiors han d'estar preparats per assumir més responsabilitats entre línies i ser futbolistes que puguin accelerar l'atac. En aquest cas, tots tres són molt posicionals.
Deixa'm fer-te una pregunta concreta, perquè és veritat que partim de variables que no podem saber encara, però veient com el seu desplegament defensiu, estaríem d'acord que com a mig centre únic sense pilota pateix?
Sí, sí, sí. No hi està acostumat. Tens raó, no hi està acostumat. Tot i això, ara que parlàveu també d'Artur i el seu partit a Balaïdos, jo crec que De Jong pot jugar com a mig centre únic, crec que pot aprendre. És a dir, veig més difícil que De Jong pugui aprendre a ser un interior accelerador o un interior d'últim terç de camp. Això en la primera mirada em costa més de veure-ho, tot i que és un jugador jove i haurà de fer esforçar-se en matisar una part del seu estil pel que li reclami el Barça i sobretot el context futbolístic del Barça en cada moment amb Valverde i amb els davanters, insisteixo, que modifiquen molt el que un migcampista pot proposar. Però com a migcentre únic, tot i que no té encara aquests fonaments defensius ni aquesta ocupació dels espais ni la necessitat capacitat de llegir moments de cobertures o de pressió, de pas endavant, perquè quan deies això del doble pivoteja, ell necessita tenir algú al costat que li ocupi espai, necessita algú al costat que quan tingui la pilota ja no el necessita tant al costat, ja li va bé que es despengi, però sobretot en fase defensiva no sentir-se aïllat, perquè no és un jugador agressiu per naturalesa, tot i que ha millorat molt, i és un jugador que és tan intel·ligent que sap quan ha de ser intens. Encara no és un jugador de poc recorregut, però et diria que ni en pilota ni sense, en pilota també necessita molta llibertat, i el Barça s'haurà d'adaptar a menys llibertat, una mica en la línia del que deia Artur també, ara parlant de la selecció del Brasil.
Pel que diu Ricard, quan un equip pressioni molt, molt a dalt al Barça, que això és una situació que es veu sovint últimament, els últims sí. anys, De Jong sí que et pot ajudar força sí. a superar aquesta pressió, sí. però quan un equip defensi a prop de la seva àrea, el Getafe, per exemple, sí. o l'Atlètic de Madrid de Simeone, segons en quin moment del partit, aquí De Jong no serà tan transcendent, o sembla que li costarà més
sí.
ser transcendent.
Jo crec que De Jong ajudarà que l'equip jugui més ordenat, que pugui jugar al voltant de la pilota, o això hauria de ser les seves característiques, que l'equip estigui més preparat per pressionar, que tingui possessions més llargues, que és una cosa que la nostra mirada agraeix. Però, com dius, a l'últim terç de camp és un futbolista que li pot donar velocitat a la pilota, però deia Koeman en aquell Parlem de Futbol que li demanava també més capacitat als últims metres. Mm-hmm. I ell té recursos, eh? És un jugador que quan condueix se sent còmode.
I veu la passada
és vertical,
ràpida.
Exacte, veu l'última passada. Jo crec que pot arribar a tenir més repercussió de cara al gol, però aquestes són coses naturals que ell pot evolucionar, i que jo crec que com és jove té molt camí, i és molt important que els entrenadors que el tinguin l'orientin, i que a l'arribada al Barça algú li digui de tu pretenem això o volem que facis això. Ho dic perquè ell, que s'haurà d'adaptar al joc del Barça, estaria bé que el Barça sabés a què vol jugar perquè ell es pugui adaptar, si no, clar, el perdrem, clar, perquè o sigui, tenim el risc de perdre'l, perquè clar, una cosa és que tu tinguis les teves condicions, que s'adaptin molt bé a una idea, però després quan et demanin coses, li demanem coses, doncs s'ha de saber què se li demana i per treure quin rendiment. Una mica en aquesta línia jo crec que un dels jugadors que surt reforçat en la barreja de migcampistes és Alanyà. Hi ha Busquets, per exemple, que és probablement el migcampista que té el Barça ara amb més capacitat per girar, per accelerar, per jugar entre línies, per connectar amb els davanters, per atacar des de la segona línia. Dic Alanyà com dels nous,
Dius Alanyà com podries dir Arturito l'Instagramer.
Sí, bé, l'Arturito l'Instagramer, sí. Ho deia dels nous perquè no ni comptava ni Vidal ni Rakitic. Els havia exclòs de la...
Corres molt.
No, els havia exclòs de l'equació pensant una mica en futur, no? En De Jong, Artur, Alanyà, futbolistes joves. Però crec que en la barreja sembla que el mig camp haurà d'estar ben equilibrat. Mm-hmm. Tot i que, torno a obrir el parèntesi, a tancar de dir com s'estructurarà la davantera serà molt important, perquè si el Barça reparteix bé els espais del davant en tres... en tres porcions, el migcamp pot ser més equilibrat i no necessitarà tanta irrupció, ni tanta acceleració, ni tanta connexió, perquè pot ser un migcamp més ortodoxa. Si el davanter del Barça continua sent una davantera on, diríem, que hi ha llibertat pel desequilibri de les grans estrelles i no és tan disciplinada posicionalment, aleshores sí que el Barça necessitaria aquí una miqueta més de barreja.
El Barça ha fitxat un migcampista, jo diria que colossal, extraordinari, que em ve un munt de gust veure, però com hem comprovat en aquesta edició del Torquelab, de moment es fa difícil saber en quin paper exacte el tindrem la temporada vinent. Com a mínim esperem que sigui titular habitual.
És un estímul i un repte, com dius, veure un jugador d'aquesta qualitat i veure sobretot què vol el Barça d'ell i cap a on vol el Barça que camini De Jong per donar rendiment.
Potser abans haurem de saber, com deies, cap on vol caminar el Barça sí. i a partir d'aquí què fan les seves peces. Bé, serà un estiu interessantíssim en tots els aspectes, també en el tàctic. Ricard, gràcies.
Avui tens una nit llarga, no?
Sí, llarguíssima.
La Sònia també ve o no?
Al final no.
No li va bé. Justament final, avui no li anava bé.
Ah, d'acord, d'acord.
Avís el quart i veurà el sisè, esperem que no n'hi hagi, però avui no li va bé.
Bé, bé, sí, doncs sí, bé. Doncs,
per cert,
tenia dentista aquella hora.
Per cert, Ricard, que sé que estàs molt atent, sí. Argentina, jo crec que es pot parlar de sorpresa, empatat amb el Japó, que és una de les favorites d'aquest Mundial femení, acabat ara el partit, no sé si has pogut veure...
No l'he pogut veure, però sí, sí, sorpresa, eh?
Sí. Sí.
Mira que és debutant mundialista, si no m'equivoco, no, l'Argentina?
Sí, sí. Sí, sí.
Mira, per alguna cosa es comença i crec que és el primer empat del campionat. Vull dir que ja també s'agraïa una mica un resultat diferent perquè fins ara tot havia estat victòries i, evidentment, derrotes.
Molt pendent bé. També des del Torquelab, del Mundial femení. Ara farem hora Kilian i després de seguida entrem en univers mundial
femení. Ja ho tinc apuntat, ja sé que aquesta és l'hora.
Vinga, doncs. Gràcies, Ricard.
Adéu.